Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Innovació in crescendo. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem el Festival Internacional Orgue de Montserrat. En la seva 7a edició, el festival incorpora un diàleg d'orgue i piano de la mà dels germans Scott de Manchester que actuaran el 9 de setembre. Tots els concerts són en dissabte a les 9 de la nit, començant el 24 de juny amb entrada i pàrquing lliures.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Del 22 al 31 d'agost t'esperen amb els braços oberts les impressionants nacions de l'Adriàtic. Vine amb el Club Més Amics a descobrir Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro i Eslovènia. Un viatge per posar el millor de les terres adriàtiques als teus peus. Del 22 al 31 d'agost, les nacions de l'Adriàtic amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també avui del José Matoses a les vies de so i del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els morts a la Mediterrània és una realitat que continua. Més d'una trentena, 34, segons les últimes dades de què disposem, dimecres de la setmana passada, el dia 24. És l'origen i el final d'un drama que no s'atura. Per exemple, entre altres dades fredes, segons el Ministeri de l'Interior italià, els 5 primers mesos d'aquest any, les arribades a Europa per la Mediterrània han augmentat d'un 46%. De les més de 34.000 rescatades al 2016 a les poc més de 50.000 aquest 2017, amb la data de referència del 23 de maig. Una proposta del govern italià formulada a França i Alemanya per bloquejar el pas de migrants i refugiats cap a Líbia a través del nord de Níger, on ja hi ha diversos camps de trànsit, és una de les qüestions que han circulat aquests dies com a possible idea per reduir aquest flux. Ens preguntem si sortirà alguna cosa, que sembla que no, de la recent reunió del grup de països més poderosos, el G7, divendres i dissabte passats, concretament a Sicília. Ens plantegem diverses preguntes avui sobre el que són els rostres d'una aventura molt perillosa que els qui s'hi apunten, els mateixos que s'hi apunten, desconeixen. La setmana passada hi havia aquesta terrible tragèdia, amb 34 immigrants morts, uns quants centenars rescatats, afortunadament, en vida, però no és l'única situació d'aquest tipus que s'ha produït en les últimes setmanes en aquesta Mediterrània, sobre la qual el Papa ha denunciat moltes vegades que no pot seguir sent un cementiri. És per això que avui us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, des de les 8 del matí teniu la pregunta: quin grau de responsabilitat tenen, segons vosaltres, els països rics en les morts a la Mediterrània? Podeu dir un grau alt, només busquen contenir les onades per tancar portes; un grau mig, la responsabilitat és compartida amb altres factors; o un grau mínim, el problema ve de les màfies i dels països d'origen. Podeu opinar decantant-vos per una d'aquestes opcions o bé enviant-nos, si voleu, els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Saludem els que formen avui la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres Joaquim Sabater, que és expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Inés.
També saludem Pere Pardo, que és membre de la Junta de Creu Roja a Catalunya. Senyor Pere Pardo, també col·laborador d'aquesta casa. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. I completem les presentacions saludant Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona i economista, professor emèrit de la Universitat Autònoma. Bona tarda, senyor Oliveres.
Bona tarda.
Bé, vostès quin grau de responsabilitat creu que tenen les grans potències sobre aquestes morts? Ara no entrarem en detalls sobre qüestions de denúncia judicial internacional que de vegades el senyor Arcadi Oliveres ha plantejat aquí.
Estava a punt de fer-ho.
No em volia avançar, senyor, amb els seus comentaris, però poden entrar si volen, eh? Qui vol començar a parlar de la grau de responsabilitat? Si vol Arcadi Oliveres, com que estava a punt de fer-ho, endavant, eh?
El grau és altíssim. És altíssim per part dels responsables polítics, també per part dels ciutadans, que en bona mesura recolzen aquest tancament de fronteres. Segurament, més que per racisme i per xenofòbia, per pura ignorància, perquè no saben el que significa tenir les fronteres obertes, què ha representat al llarg de la història la riquesa de les migracions i de l'exili, i com hauríem de rebre sempre la gent amb les portes obertes, com la majoria de ONGs es diuen sense fronteres. I col·locar fronteres com estan col·locant, que són les que originen aquests morts, aquests ofegats, és evident una cosa que no es pot fer. Per tant, la responsabilitat és altíssima compartida amb la població. El que vol dir que hem d'acusar, no parlem si judicialment o no, en els dirigents que prenen aquestes decisions i per les fronteres, i hem d'acusar a una població que és molt tova en aquest sentit.
Sí, això de la ignorància, doncs, és interessant que ho posem aquí, perquè moltes vegades no sabem què aporten o què poden aportar aquestes persones. Només veiem els perills.
Bueno, ignorància per aquest fenomen de la riquesa que porta, però por al desconegut. Jo crec que també hi ha un element d'aquests, de por al desconegut, no? I barrejat segurament amb tot l'element d'integrisme religiós, que segurament es vincula als fluxos migratoris que estan venint, sobretot dels països àrabs. No? Jo crec que aquí es fa tot un revolutum en el qual el ciutadà reacciona, evidentment, protegint-se, emparant-se darrere els seus governants i protegint un cert privilegi, que segurament és el que al final tots posem a sobre la taula, no? I per tant, aquí, jo comparteixo el que deia l'Arcadi, és veritat que hi ha una gran responsabilitat per part dels governants, però els ciutadans n'hi tenim molta, perquè, primer, perquè permetem aquests governants, i segona, perquè no som capaços d'expressar, no? De perdre la por, de...
Potser només un senzill exercici de pensar que demà o demà passat podem ser nosaltres els qui necessitem aquesta acollida en un altre país.
Exacte. Jo coincideixo amb els dos, amb el Joaquim i el Mercadi.
Hi ha unanimitat de fons.
Amb aquest aspecte és alta. Potser voldria fer una atenuació a la població, perquè, certament, els escollim, però al final... són els que gestionen els recursos per poder evitar que aquestes coses passin. Jo no em crec que a l'època actual, amb els mitjans tècnics que estiguis, pugui tenir una barca enmig del Mediterrani i no detectar-ho i no preveir-ho abans. No, se'm fa impossible. A més, per històrics jo he treballat en temes marítims i els radars funcionen fa molts anys, per tant...
No és una cosa de fa 4 dies. Cosa...
Certament, i certament també, perquè ha passat... Aquest tema ja comença a desaparèixer dels mitjans de comunicació. Ja no ocupen tants llocs i al final el que gestiona els recursos nostres de la població són els polítics o els que estan davant d'aquests càrrecs. Certament, quan l'Arcadi deia el tema de la ignorància, jo de seguida he apuntat por, certament. La por i el perdre el confort, la situació de benestar que té tothom en aquesta nostra societat, que significa, suposo, que per molta gent veuen perillar el seu estatus social, etc. Però coincideixo amb ells que...
El tema, sí, que hi ha un nivell de responsabilitat. El tema és que és una dura realitat, que segurament en el seu origen, no sé si Europa té alguna responsabilitat, però potser aquí sí que hi ha un origen que es troba, doncs, en els països subsaharians, moltes vegades, en la duresa de les situacions de molts països africans, on hi ha guerres, on hi ha misèria...
La realitat africana actual, no? Al final, també...
També som responsables d'això. Aquest és un altre punt de reflexió.
Colonialisme és nostre.
I com l'explotació i com s'han permès determinats governs que al final han portat a el que han portat, no? Líbia o...
Sí,
el Congo, si anem més...
El Congo mateix, vull dir, pels mòbils, vull dir...
Sí, evidentment. I jo crec que aquí també hi ha un element, a veure, que segurament hi ha responsabilitats, i hi ha un element absolutament amoral, no?, i potser fins i tot, sí, de maldat respecte a les màfies que són els que al final posen la gent al mig del mar. Aquí sí que jo crec que hi ha un element molt... No sé, jo em goso dir-ho així, perquè realment jo crec que hi deu haver-hi gent que sap que aquesta gent va a la mort o va anar a un destí. I quan tu prens una decisió d'aquest tipus, no sé quin element d'amoralitat o d'immoralitat fins i tot hi ha en aquestes decisions, no?, d'aquestes persones.
Aquí hi ha molts factors, les màfies o els grups que munten, doncs, com allò, un servei de transport, quina mena de muntar, evidentment, un servei de transport jugant-se la vida cap a Europa. Després també la convulsa situació a Líbia, un país totalment instal·lat en el... No sé si existeix aquesta paraula, en el sense llei, en el tribalisme de guerra latent més caòtic. I després els països d'origen d'aquestes persones, dels quals fugen desesperadament, és clar.
Però
aquí anem, què es pot fer?
Anem per parts. Per acabes d'esmentar una situació caòtica a Líbia, i és veritat. No dic que Líbia fos una joia, que no ho era, tot i que el seu desenvolupament era més alt que el de Tunísia, que el de Marroc, que el d'Argèlia. Però Líbia va entrar en guerra civil amb una responsabilitat clara, que es diu el govern francès. Qui va desestabilitzar Líbia, qui va enderrocar el senyor Gaddafi, qui el va fer assassinar, és un personatge que va tranquil pel carrer i que es diu Sarkozy. I aquestes coses hem de dir. I aquest senyor buscava el petroli d'allà i a partir d'aquí va originar una situació que avui en dia és aprofitada per màfies i per altra gent, perquè han quedat un país completament desgovernat i atreveixen aquesta zona, però han d'anar a buscar responsabilitats a tot arreu.
Gaddafi, per cert, que rebia els líders europeus amb tota l'amistat, en amor i companyia, diguéssim, no? I anava també a països europeus. Senyor Pere Pardo?
Bueno, és que quan...
Donem voltes sobre el mateix, potser.
Donem voltes al mateix, etc. Jo volia només... Hi ha una cosa que el Joaquim ha dit que m'ha fet pensar molt amb el dia a dia, les màfies en aquest entorn et quedes molt parat, perquè entre la gent amb aquest estatus, per exemple, d'immigrants, entre ells les màfies són molt cruels, per exemple, un cas que l'he viscut directament, pisos, gent, màfies que paguen i que venen pisos a gent ocupes. I quedo paradíssim. I passa a casa nostra, això està passant a casa nostra. És a dir, sense cap mena d'escrúpol, eh? Vull dir, els hi donen, en una situació d'immigrant, els hi donen, 2.000 euros tens el pis, i al cap d'una setmana ja estan intentant tornar a forçar per tornar a revendre el pis aquest. I no sé, tampoc és un pis ocupat dels ocupats. Jo m'imagino que això, a nivell de passar al mar Mediterrani, sortint de la pobresa, escapant i buscant la seguretat, deu ser allò una no amoral. Jo diria que no deu tenir cap mena de principi. És a dir, tu paga i fes el que calgui per passar.
Jo estic d'acord, però diria que, en tot cas, això seria un segon nivell.
Sí, també és veritat.
Jo crec que aquestes màfies tenen origen gairebé sempre amb una mancança, amb una prohibició, com les màfies de l'alcohol als Estats Units a començaments de segle, les màfies de la droga, les màfies de qualsevol mena que existeixen. Per què? perquè no hi havia accés a l'alcohol, no hi havia accés a la droga, no hi ha accés als pisos, com molt bé esmentes, no hi ha accés al passaport. I a partir d'aquí et buscarem un passaport fals, et buscarem l'alcohol. Ara, busquem l'origen. Qui és el responsable que no hi hagi passaport, qui és el responsable que no hi hagi pisos, qui és el responsable... Ara estic d'acord, que hi ha responsabilitats a les màfies, els vull pas alliberar de res, però hi ha un origen pretèrit, per dir-ho així.
Senyors, tot i que ja ens ho hem preguntat moltes vegades, això, hi ha possibilitat que els països poderosos, que els europeus facin alguna cosa per contenir aquest flux, no tant pensant a tancar les portes, sinó a evitar futures morts o aconseguir que això es reguli d'una altra manera?
Segurament el primer que s'acut és dir que s'haurien de canviar les condicions de vida dels països d'origen, no? Que seria l'element
bàsic.
I jo no sé si les potències occidentals ja estan disposades, no? Perquè al final, darrere les potències occidentals, com deia l'Arcadi, també hi ha interessos econòmics sobre el petroli, sobre el coltan, sobre els diamants o sobre les matèries primeres de... I, per tant, a partir de... Bueno, tot això configura un entorn complex i que al darrere de la política hi ha aquests interessos econòmics que la condicionen, segur. Mm-hmm. I canviar les condicions de vida d'aquests països segurament seria el primer element que s'hauria de fer perquè la gent no fugís d'allà. Evidentment, evitar les guerres, evitar les lluites tribals, que tot jo crec que està allà mateix.
Sí, tenim a Líbia...
I una vegada dit això, dius, bueno, quin paper ha de jugar Europa i quin paper juga, no? Jo, durant tot aquest temps, sempre penses que si els pares d'Europa aixequessin el cap... No sé si es donarien de cap a la tomba, pobres, sense... No, perquè, clar, aquesta Europa absolutament desanimitzada, no deshumanitzada, sinó desanimitzada...
Sense
no sé
ànimes,
si era, sí. Si és l'Europa que havien pensat tots els fundadors, no, de l'Europa.
Sentirien una gran decepció i alhora se sentirien interpel·lats a redreçar-ho, segurament, no? O encarregar que es redrecés.
Mai es hagués pogut dir tan bé allò de la vella Europa, però la vella, vella, eh? Sí. Cansada, eh?
Clar, i per tant, no sé, hi ha una complexa solució de tot això, no?
Molt respecte al que deia ara mateix en Quim. Hi ha un informe esfereïdor publicat fa un parell d'anys per l'ONU que explica... ho explica amb molt de retard, perquè ho explica amb 10 anys. Què havia fet un personatge, el nom del qual recordarem, que es deia Mobutu, en el Congo, durant els 32 anys que va actuar com a dictador. Aquest senyor havia fet un pacte oral amb 26 empreses transnacionals del món, pels quals aquestes empreses s'enduien el coltan, els diamants, les matèries primes, tranquil·lament del Congo, no estaven obligades a pagar res a les arques del Congo, i l'única condició imposada pel Mobutu era que li col·loquessin una comissió en els comptes seus particulars situats a Brussel·les. I l'ONU ho ha publicat, i atenció, ara no me'l recordo de memòria, però són companyies de primera línia del món les que han comès aquest crim, aquest assassinat.
Certament, quan pensem en la corrupció del poder, l'exemple de màxima corrupció seria d'aquest estil.
Seria
d'aquest
estil.
No només perjudico els meus ciutadans sense que els hi arribi ni un cèntim d'aquestes exportacions, si és que es pot dir així.
Aquesta explotació.
És una explotació, en realitat, esclar.
Quan el país no en treu res, perquè, a més, si hi ha empleats d'origen, devien treballar sota pràcticament... condicions d'esclavatge, i que no hi hagi ni un impost que pugui... Clar, penses que això és explotació. No té un altre nom, no? I això ha permès per la comunitat internacional, clar, aquí és el que... Clar, després, al cap de 10 anys, és el que dius, Arcadi, es fa un informe, potser per netejar-te la consciència, per dir que això se sabia, no? Quin sentit té?
L'Àfrica, per tant, es troba en el centre de les solucions futures que hi pugui haver això. Hi ha moltes persones que viuen a l'Àfrica, milers de missioners, milers de cooperants que coneixen la realitat. I moltes vegades ens diuen s'ha de viure el dia, la gent, malgrat tot, té alegria, té grans valors, té hospitalitat, però no se n'acaba de sortir. En general, molts països de l'Àfrica, el continent oblidat. Potser també, no és per eximir ara de responsabilitat el mal anomenat primer món, però potser també ells han de fer coses, no? Els mateixos africans, els mateixos països d'on venen aquestes persones immigrades desesperadament.
Clar, però fixa'm una cosa, una altra que vaig llegir. A França viuen i treballen més metges senegalesos que en tot el Senegal. Perquè quan acaben la carrera se'n van a estudiar a França.
Sí, sí.
A estudiar un postgrau, el que sigui, i s'hi queden.
La fuga de talents...
I què passa? Que dels 25 anys d'estudi d'aquest metge, 20 o 21 els ha pagat al Senegal. I França potser els hi ha donat una beca, 2-3 anys. Però 25 anys de finançament d'una persona, 22 per part del Senegal, 3 per part de França, i aquesta persona acabarà servint els interessos de França i no el del Senegal.
És un altre exemple també de desequilibri, d'injustícia.
Això, i ho estem practicant constantment. Sí.
Per tant, podem ser més justos en l'Àfrica, tenint en compte aquest panorama?
Hauríem de ser-ho, més justos. Jo sempre sempre em va xocar molt un alt directiu d'una empresa de distribució, i que em va explicar, li vam parlar un dia, estàvem xerrant, jo li deia, no, perquè jo ara utilitzo mitjà de combustió biodiesel. I em deia, Pere, saps que la soja que es fa servir pel biodiesel ve del Tercer Món, d'Àfrica? Diu, sí, no ho sabia. Diu, sí, pensa que hi ha països que no tenen soja per menjar, perquè l'han d'exportar perquè tu puguis fer servir el biodiesel.
Déu-n'hi-do.
I em va dir, i estem pensant retirar el biodiesel dels distribuïdors. Diu, perquè en el fons estem fent el joc.
Clar.
És a dir, estan plantant soja pel meu cotxe, sí. Mentre ells es moren de gana. És clar, com pot ser que Àfrica aixequi el cap d'aquesta manera? Mm-hmm. Clar, perquè els metges senegalesos són afortunats enmig de la població que tenen.
Sí.
I això mateix que dius passa amb el blat de moro a Mèxic. La tortillita de maïs que mengen els mexicans ha pujat 3 vegades de preu perquè una part del blat de moro també van al dièsel.
Déu-n'hi-do.
Clar, tot el exterminar conreus autòctons per fer grans conreus per la agricultura o pel biodiesel o... clar, això està passant... Sí, bueno, sí. Això està permetent...
Sí.
Clar, aquesta és la realitat que tenim i segurament... No, digues.
Que
els ciutadans, aquí ens
però
ho mirem...
Acabem de tancar Barcelona, el saló de l'automòbil, i no tenim prou benzina per alimentar els cotxes que volem vendre. És a dir, no hi ha només responsabilitat, la que trobarem a Mèxic o la que trobarem a l'Àfrica. Aquí, expandint, i tots contents els de l'automòbil, que més cotxes hagin venut i més d'això, i com els alimentarem? Uh-huh. Em penso que és a Noruega, que ja han dit que a partir de l'any 2032 no es podrà vendre ni un litre de benzina.
I és això que deia el Joaquim, és que en el fons té raó, arriba un moment que dius la solució, clar, d'entrada amb la meva formació diria, home, doncs invertim allà aquells països, crearem riquesa allà i que no vinguin. Però és que la pregunta següent que et ve és, ens interessa? Ara estic parlant com a nivell europeu, a nivell del primer món, o interessa tenir un lloc on puguin atreure, on sigui, gràcies a la seva pobresa, jo tinc una comoditat... un lloc on hi hagi guerres pugui vendre les armes perquè la meva indústria armamentística vagi produint, perquè, clar, estem en un món que encara hi ha la producció sense límits. I hem de pensar, clar, anem produint.
I llavors... Bueno, Arcadi, ha parlat molt del decreixement, no?, com a única...
Una mica.
Clar, com l'únic element que pot tornar a una situació una mica d'equilibri en el món, no?, mentre el creixement sigui infinit.
Clar, segurament... els països que creixen infinitament fan de créixer altres.
Sí, clar, és una facultat d'economia. I quan estudies allò que en diuen macroeconomia, la primera norma és creixement, creixement i creixement. Malament.
Bé, senyors, ara seguim i potser els proposo una altra línia d'anàlisi en els propers minuts, ja per la recta final del programa. Recordem, amics oients, que avui ens acompanya Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, Pere Pardo, que és membre de la Junta de Creu Roja Catalunya, i l'economista Arcadi Oliveres. Us preguntem quin grau de responsabilitat tenen els països rics en les morts a la Mediterrània. Podeu respondre al mig o mínim, segons el que creieu. Podeu opinar a radioestel.cat. Bé, augment de persones que arriben a Europa per la Mediterrània, 50.000 que han arribat aquest any 2017. És cert que segurament la realitat de molts països africans no és l'única a determinar això. També tenim una situació molt convulsa al Pròxim Orient. També Europa és lògic, així permetin-me que faci una mica de, no sé si dir advocat del diable, però Europa també és lògic que es preocupi per la seva seguretat davant les onades del terrorisme i les possibilitats que també hi hagi... Endavant.
Perquè és que, si no, si m'ho callo, no quedo tranquil. Les onades del terrorisme. El mes de gener de l'any 2016, a París... Ho recordem, hi hagué un tristíssim atemptat terrorista, jihadista, en un restaurant que es deia Bataclan.
Sí.
Van morir 136 persones.
Novembre de 2015, perdoni que li corregeixi. És igual. Anem més o menys.
Gener, novembre de 2015.
Sí.
Molt bé. Al cap de pocs dies, un senyor que ara ja no és president, i que es diu François Hollande, va enviar l'exèrcit francès a Síria per represaliar en aquests presumptes jihadistes. Un company meu, que està a Metges Sense Fronteres, em diu que l'impacte de morts causat per l'exèrcit francès va ser de 1.500 persones a Síria per venjar-se dels 136 morts a París.
I això en els dies posteriors, no massa. Però,
immediatament després, el meu cas ens ha de preguntar qui són els terroristes de debò. Això és que si no ho dic, no quedo aquí.
No, no, ho ha dit, queda clar, però, evidentment, ens preocupa aquesta possibilitat del terrorisme a Europa. És clar, a Manchester, doncs, hi ha moltes famílies que han patit aquests horrors.
Sí, però no es pot vincular a les onades. Jo crec que és d'una absoluta injustícia. No es pot vincular... A veure, el que dèiem abans, el ciutadà té por, el ciutadà es fa el seu imaginari, però jo crec que hem de lluitar contra la lectura de que el terrorisme té l'origen, el terrorisme a Europa té l'origen en aquestes onades migratòries. En cap cas, respon...
Tampoc preteníem nosaltres enfocar-ho així.
Respon a interessos radicalment diferents i a paràmetres radicalment diferents. I, justament a Manchester, era un noi anglès format i crescut allà. Per tant, una altra vegada tornem a estar en com la pròpia societat genera persones capaces de radicalitzar-se en un entorn... I jo crec que aquesta és la pregunta fonamental. Per què una
per
persona...
Per què s'hi tornen, sí.
Per què s'hi torna? Aquesta jo crec que és la pregunta fonamental.
Sí, la majoria dels que han identificat després d'atemptats terroristes a Europa són nascuts a Europa.
Nascuts de segona i de tercera generació.
Exacte. Què és el que els impulsa a fer això? Aquesta és una reflexió molt important i molt de fons, que en aquest cas no té a veure amb el que ens ocupa avui principalment, que són les morts a la Mediterrània. Jo deia això d'Europa, que es preocupa per la seva seguretat, perquè, clar, en tot el que és la protecció de fronteres, i entra això, no?, també, és clar.
Bueno, però no sé si la gent entra per les fronteres o ja els tenim a dintre i el propi sistema el genera, no?, al final.
Possiblement.
Sí, senyor Pere, a part d'algun comentari...
No, és una mica el que diu el Joaquim.
Fa seu, això,
Els tenim a dintre i...
Malament.
El que sí m'agradaria a mi, i deixeu-me potser, no sé, provocar una mica, però... No, o no, millor no provoco, però... Sempre, en parlant, sembla que... que els morts d'aquí pesin més que els morts d'allà.
Certament.
I quan tens a Bagdad, maten al matí, els han mort 50...
Ahir mateix a Kabul, sense anar més lluny, un centenar de persones mortes.
Al mercat a primera hora del matí, no sé què, i dius... Ostres, és impressionant. Jo quan vaig veure allò de Manchester em va colpir, no?
I tant.
Però al mateix temps, ho parlàvem ahir a casa, i, ostres, i aquests sembla com si els veiem de lluny. Sembla com si el dolor depengués dels quilòmetres a distància.
Sí, sí.
I en el fons, és el que diu el Joaquim, sí, però en el fons nosaltres els tenim aquí, el problema està aquí dintre. És...
Sí, sí.
També, Joaquim, jo diria que els populismes anti-emigració també venen de... Jo crec que neixen del mateix lloc,
Sí, sí, segurament. D'aquesta
pobresa, d'aquestes...
I del descontentament que hi ha, és hores que cadascú social... suposo que reacciona com vol o com pot. I clar, evidentment, els populismes que estan arrelant i creixent a Europa, populismes i opcions d'ultradreta, no?
Sí, messianisme, si no el tens.
Messianisme.
Sí, sí.
Bueno, i la radicalitat...
Veuen del mateix...
Els dos pols que són, al final, són persones absolutament descontentes amb el sistema, no? o no integrat, que no els reconeixen en el sistema, no? Segurament. El sistema no els hi dona... No sé, aquí jo crec que Europa segueix tenint un repte, aquesta Europa social, que no l'hem acabat de construir en cap cas, no?
Si em permeten dir, parlàvem de Síria, Afganistan, l'Iraq, sembla que les veiem més lluny, però encara tenen presència mediàtica. De vegades hi ha atemptats amb més morts, fins i tot a Nigèria, o en altres llocs, i ni tan sols surten aquí, o al Iemen, o a Líbia, segurament, que aquí, potser pel caos del país, de vegades també és més difícil que ens arribi. Però bé, panorama complicat, potser per mantenir un bri d'esperança, què podem dir? Perquè ara ve l'estiu i potser la Mediterrània veu augmentada del flux de persones que venen aquí.
Sol passar, no, l'estiu?
Sí.
Fa més bon temps, la gent goza més.
Sí. Ens atrevim més a tot, vaja.
El Mediterrani està més en calma.
Sí, exacte. No hi ha tants temporals i aquesta és la qüestió, que sembla que hi ha com una sensació d'impotència, no?, podem dir, per fer alguna cosa que permeti. Perquè, per exemple, quan el papa diu fa 2 anys i mig davant el Parlament Europeu que no pot seguir sent un cementiri, què està demanant? Segur que té possibles receptes, però clar, ell no és polític, ell no pot decidir coses, determinades coses. De quina manera es pot aturar això?
Clar, seria bonic que es reunissin tots els membres de la Unió Europea i diguessin, a partir de demà tothom pot entrar sense visat. Estaria molt bé. Ara, reconec que això és una carta als Reis, que no representaria res. Si està analitzat que la gent que vindria seria mínima. L'impacte econòmic seria molt d'això.
Potser venen... arribarien els mateixos, però per vies més
els legals. Els que venen per raó de guerra, aquests és que ja no se'ls pot mai demanar res, perquè tenen dret a entrar a tot arreu, com nosaltres va demanar a Venezuela, a Argentina i a Mèxic en la Guerra Civil. Aquests, els que hi van per raons polítiques, per raons econòmiques, si els hi dius, després no venen. Mireu, Alemanya, a l'any 73, tenia un flux de ciutadans espanyols que anaven amb la maleta cap allà. A la que va arribar la crisi del petroli i els alemanys s'ho van passar malament, d'aquí ni una persona més va marxar cap a Alemanya. Això és una cosa que ens agradi o no ens agradi, compleix allò que se'n diu la llei de l'oferta i la demanda. I, per tant, a la que no hi hagués, no passaria. I penso que aquesta decisió que dic, que sembla estupidesa, una carta als Reis, aplicant-la, no tindria més...
Bona jo, receta. Portes obertes sense avisat. És una possibilitat. Sí. Més o menys com el que està fent Donald Trump als
no...
Estats Units, no?
Exactament a l'inversa.
Perdoni, no sé si anava a fer...
No, que ja veuríem els resultats.
I, bé, i dos comentaris més, si volen, Pere Pardo i Quim Sabater, per acabar.
No, jo crec que, esclar, és un canvi radical de del posicionament de la Unió Europea. Segurament molt més senzill, no? perquè és veritat, hi ha hagut estudis, s'ha demostrat que l'impacte sobre el conjunt de la població veient l'Europa en el seu conjunt. Clar, el que passa és que aleshores hi ha els estats, cada estat es mira el seu, cada estat veu no sé què, i en lloc de tornar a parlar com a Europa, els estats tornen a parlar com a estats. Sí. I aquí és on trobem, jo crec, el no sé on no hi ha el desllorigador.
I sí, trobes ningú, estats com Hongria, Àustria...
Dels 27, els 26 ara, no? Em sembla que seran...
Sí, seran 26 sense el Regne Unit. No, 27 sense el Regne Unit.
Són 28
sense el Regne Unit.
Cap d'aquests 27, crec que es creu Europa com una unitat que pot actuar, no?
On de vegades alguns estats estaran més d'acord i altres vegades més en desacord amb determinades decisions, que això també s'ha d'assumir. Molt breument, senyor Pere.
Jo simplement volia dir que penso i crec i estic convençut que això és inevitable i tard o d'hora caurà. És a dir, podem construir parets i parets i parets i parets, però això caurà. I, per tant, és el moment de començar a replantejar sèriament, de canviar una mica les nostres idees, perquè, si no, això no pararà ningú.
Després del mur de Berlín hem de fer caure l'altre mur, el més important.
Però en el fons també passa per canviar els cors, eh?
També, certament.
I del tot.
I tant. Gràcies, Pere Pardo, Arcadi Oliveres i Quim Sabater. Fins una altra. Bon vespre.
Adéu-siau.
Us deixem amb el programa Plusvàlua.